Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 19 de novembre del 2022. Molt sovint es diu que a les zones rurals l'accés a la cultura és difícil i que la gent d'aquí no tenim les oportunitats que tenen aquells que viuen a les ciutats. És cert, no tenim tota l'oferta de teatres, concerts ni cinema que hi ha a Reus, Tarragona o Barcelona, però això no vol dir que aquí no es facin coses ni activitats culturals. Sense anar més lluny, aquest cap de setmana tenim a Cornudella la clausura del Priorat en Persona, que organitza el Centre Quim Soler i que porta a la comarca escriptors de renom. També aquest vespre als Guiamets podrem gaudir del concert de pupil·les en el marc del Festival Terrer. I a partir de demà i fins diumenge, el MOS Festival, el Festival Internacional del Cinema del Vi, s'escamparà arreu de la comarca. Això sense oblidar que la banda de música Vila de Falset celebra avui la Festa de Santa Cecília. Com veieu, l'oferta cultural a la nostra comarca és cada dia més gran i més diversa, amb l'objectiu de poder arribar als diferents públics. Això ho hem de conservar. I com es conserva? Doncs anant i participant d'aquests actes. Perquè si la gent no hi anem, de ben segur que acabaran desapareixent. Així que sortiu i gaudiu. En l'informatiu d'avui parlarem de tot això, del Priorat en Persona i també entrevistarem el director del MOS Festival, el Xavi Fornos. Abans, però, us explicarem que la Diu Montsant clou avui els actes del seu 20è aniversari i que el Parc Natural de Montsant ha alliberat una seixantena d'exemplars de tortuga mediterrània. En els esports repassarem tota l'actualitat dels equips de futbol i futbol sala prioratins i acabarem, com sempre, amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! La denominació d'origen Montsant celebra aquest vespre la cloenda del que ha estat l'any del seu 20è aniversari i ho fa amb la celebració de la tercera edició dels Premis Montsant, que tindran lloc a la cooperativa Falset Marçà. En l'acte hi seran presents cellers, viticultors i viticultores de la DEO Montsant, així com representants de diferents institucions i administracions del territori i agents del món del vi. La gala de lliurament de premis serà conduïda pel presentador de ràdio i televisió Llucià Ferrer, que s'encarregarà de fer de mestre de cerimònies en una vetllada que s'espera molt emotiva pel caire de finalització de tot un any de celebracions amb motiu del 20è aniversari de l'ADO. Amb els Premis Montsant, el Consell Regulador busca posar en valor la bona feina feta en cada una de les 8 categories, així com reconèixer a les persones que s'estimen en el territori i que amb el seu dia a dia han escrit i escriuen la història de l'ADO. Pilar Just és la presidenta de la DEO Montsant.
Volem reconèixer, volem celebrar i volem ser presents en aquest context vinícola. I només és present doncs posant en valor tot el conjunt de gent que recolza la denominació d'origen. I això són els Premis Montsant. Són uns premis per nosaltres, però també són uns premis per la gent de fora. Són uns premis per reivindicar-nos, però també per reivindicar. I crec que hem de fer aquests petits reconeixements i aquestes petites festes que ens ajuden una mica també de vegades des de fora, que ens donen aquesta mirada, aquesta perspectiva, no? Perquè quan estàs treballant el dia a dia, moltes vegades moltes coses se t'escapen o no les veus o les tens tan presents que no te n'adones que les tens, no? I no les poses en valor.
Amb l'acte d'aquest vespre, la DO posa punt i final a tot un any d'activitats i celebracions, tant per al públic professional com per al públic final, i que ha portat els vins Montsant fins a les escoles on es formen els professionals del futur, passant per tastos dirigits als professionals ja en actiu o la celebració amb els fidels seguidors dels vins de la DO gràcies a la festa organitzada el passat juliol a Barcelona.
Són accions que són propositives i proactives, és a dir, posar en valor la DO, posar en valor la seva gent, posar en valor tota la feinada que s'ha fet durant 20 anys. L'altre dia dèiem, ui, és que en 20 anys s'ha fet molt. Dic, i tant, és que en semblen 40. És a dir, que nosaltres hem caminat en 20 anys, moltes altres DEOs encara ni ho han fet, han portat molta més història que nosaltres, no? Però el que sí és posar en valor aquest dinamisme que té la denominació d'origen.
El Parc Natural de la Serra de Montsant ha alliberat una seixantena de tortugues mediterrànies en el marc del projecte de reintroducció d'aquesta espècie que es desenvolupa des de l'any 2005. Les tortugues reintroduïdes procedeixen del Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera i del Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya. La tortuga mediterrània es troba en perill d'extinció a la península Ibèrica, a conseqüència principalment de la pèrdua d'hàbitats, i a tot l'estat només es localitza a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. Al Priorat es troben en dos espais naturals, el Parc Natural de Montsant i l'Espai d'Interès Natural de la Serra de Llaveria. En el cas de Montsant, la presència de la tortuga mediterrània ha estat documentada en el jaciment arqueològic de l'Abric del Filador, a Margalef, prop del riu, i dona testimoni de la utilització de les tortugues com a recurs alimentari. El Parc Natural de la Serra de Montsant treballa en col·laboració amb el Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya per aconseguir una població estable i viable d'entre 10.000 i 20.000 exemplars, mitjançant alliberaments organitzats periòdicament. Des de l'inici del pla de reintroducció s'han tornat al medi prop de 6.000 exemplars de tortuga mediterrània. La banda de música Vila de Falset celebra avui dissabte la festivitat de la seva patrona, Santa Cecília. Des de les 9 del matí ha estat en marxa la tradicional recollida dels nous músics de la banda. Enguany són 7 els que s'incorporen, a Marçà i a Falset. El Cercavila acabarà a l'absis del castell amb un vermut musical que comptarà amb les actuacions de la coral Vila de Falset, el grup instrumental i la banda. El Centre Quim Soler clou demà diumenge la 7a edició de Priorat en Persona. La seva coordinadora, Roser Bernet, valora molt positivament que aquest projecte hagi servit per vincular d'alguna manera els escriptors que hi han participat i la comarca del Priorat.
Bé, doncs ho valorem positivament perquè pensem que la continuïtat dels projectes és un tema important. Enguany tanquem la 7a edició, això vol dir 14 anys de projecte, això vol dir que hem fet tota la volta a tots els pobles del Priorat, amb les persones que acompanyen els escriptors, i una 40ena d'escriptors han vingut, per tant la valoració és positiva.
Alguns dels autors participants en aquesta edició del Priorat en Persona també valoren molt positivament l'experiència. És el cas de la pallaresa Núria García Quera i la barcelonina Míriam Cano.
Per als que venim de fora, conèixer una comarca a través de la gent, de la veu de la gent, és un plus per rebre informació d'aquesta comarca, perquè ve a partir de les emocions i les experiències de la gent, i llavors el coneixement que tenim és molt millor que no pas allò que llegeixes, no sé, amb una guia de viatges, com és el Priorat, no? Aquesta informació pot ser interessant, però és freda, però en canvi conèixer-ho a través del caliu de la gent que explica i que hi ha viscut, hòstia, és que no té res a veure.
Doncs l'anada amb molta curiositat i amb molta il·lusió i al·lucinats de l'hospitalitat dels adalils, de com de bé ens van explicar cadascú casa seva, i ara la tornada només és el primer dia, però ja estem començant a al·lucinar també amb tot el que han fet a la canalla, a les escoles, com han treballat les definicions que hem fet, i ara doncs una mica emocionats i tot, la veritat.
I és que el projecte de Priorat en Persona també busca la complicitat i la col·laboració amb les escoles de la comarca. És per això que ahir divendres alguns dels autors van visitar els instituts de Falset i Cornudella i l'escola Antoni Vilanova. Segons Roser Bernet, la visita als centres educatius és una de les parts més importants del projecte.
Per nosaltres és una de les parts més importants del projecte, perquè és traslladar a la canalla la mirada dels escriptors que han vingut a conèixer el seu territori. I hi ha uns intercanvis sempre molt interessants.
El Priorat en Persona consisteix en que un grup d'escriptors ve a conèixer la comarca de la mà de les persones que hi viuen i un any després tornen per mostrar els textos on expliquen la seva experiència. Tant Núria García Quera com Míriam Cano tenen moltes ganes de mostrar la seva feina i conèixer què és el que han escrit la resta de companys.
Nosaltres hem fet deures durant aquest any i que ha anat bé també deixar passar reposar una mica la vinguda, perquè clar, quan vens són dos o tres dies molt intensius, que cada dia estàs rebent molta informació, moltes emocions, molts moments, i llavors va bé deixar-ho reposar una mica, i llavors els deures són en forma de textos que, bueno, que hem fet cadascun dels escriptors que hem vingut, i doncs a partir de coses que ens han frepat més, no? Que ens ha quedat allò gravat per sempre.
Durant l'anada almenys jo vaig agafar moltes notes, i després el procés d'escriure les entrades del diccionari, doncs vam haver de fer una tria d'allò que més ens havia impactat. Jo, francament, del que tinc més ganes és de veure què han escrit els meus companys, perquè encara no ho he llegit tampoc i tinc molta curiositat per saber en què ens vam fixar cadascun de nosaltres.
La clausura de la 7a edició de Priorat en Persona tindrà lloc demà diumenge al Teatre La Renaixença de Cornudella. Allà els autors hi presentaran els seus treballs i també es projectarà el curtmetratge El Principi, d'Albert Blai.
A la cloenda el que preparem, que ho acaben de preparar els autors quan arriben aquí, és una mostra de tota la feina que ells han fet, dels textos que ells han escrit, a partir de la seva estada al Priorat. Presentem també la pàgina web i imatges de la primera part de la trobada, que és la de l'any passat, i també hi haurà un curtmetratge, perquè casualment enguany un dels adalils fa audiovisuals i fa curtmetratges. I ho farem en col·laboració amb el MOST, amb el Festival MOST.
El MOST, el Festival Internacional del Cinema del Vi, arriba aquesta setmana que ve al Priorat, després de l'edició del Penedès. Per parlar d'aquesta 6a edició al Priorat, hem volgut convidar al seu director, el Xavi Fornos. Bon dia, Xavi.
Hola, bon dia.
6a edició del MOST al Priorat, ja.
Doncs sí, de la mà, sempre ho diem, de la denominació de Guillem Montsant, que és qui ha cregut en el projecte des del seu inici, i també gràcies a la implicació i a les ganes de portar cinema del vi a casa seva dels diferents municipis, doncs, que acullen sessions. Els ajuntaments creuen que aquesta és una bona oportunitat per reforçar la proposta cultural dels seus municipis i, per tant, estem molt contents de formar part d'aquest cicle cultural de casa seva. Així mateix, també altres entitats, com pot ser el Centre Quim Soler, altres vegades ha sigut la Biblioteca Estremifà de Falset, doncs, i tot un teixit associatiu també, doncs, que està mirant també la pantalla del MOST.
Uh-huh. Ara ho deies, no? El MOST arriba enguany a 7 municipis, dos d'ells debuten, doncs, com si, en el MOST, però els altres són repetidors. Això demostra el que deies, no? L'interès de la comarca en el festival.
Doncs sí, entenem que s'ha consolidat ja fa un temps, doncs, com a una de les cites anuals amb la cultura, en aquest cas amb la cultura cinematogràfica vinculada a la vitivinicultura, que el Priorat hi té molt de sentit que sigui així, i per tant, doncs, tenim la sort que ens acompanyin, doncs, uns ajuntaments que són fidels de fa temps, i també que cada any s'incorporin novetats. Aquest any, com bé deies, el cas de Marroig i Poboleda són les dues poblacions que incorporaran de nou cinema del vi d'aquest MOST Festival.
Uh-huh. El MOST arriba a casa nostra en dos eixos principals: per una banda el paper de les dones en la viticultura i per l'altra es farà una aproximació als vins de Geòrgia.
Doncs sí, una reivindicació, la de la dona en el món del vi, que és transversal, no només és el món del vi. Crec que qualsevol iniciativa cultural ha de tenir un moment per reivindicar i per explicar el paper de la dona en els diferents àmbits professionals, en el del vi és clau, no només perquè actualment, doncs, cada cop les dones tenen més presència i estan assumint projectes molt importants, sinó també perquè durant molt i molts segles, doncs, aquesta tradició vitivinícola no hauria estat possible sense l'activa participació de la dona i el rol de la dona en la vinya i també al celler. Per tant, el MOST ajuda una mica a reivindicar aquest paper i no ens cansem de fer-ho fins que aquesta situació estigui normalitzada, fins que no hi hagi una paritat, un equilibri, diguéssim, de gènere en la presència del relat de la cultura del vi. Per tant, és una mostra més, doncs, que fa el MOST que la dona mereix ser reivindicada i mereix tenir un paper protagonista com el que tindrà a través de les diferents pel·lícules que podrem veure. Coincideix que aquesta collita d'enguany, que aquesta collita de pel·lícules del vi d'enguany, hi han aparegut, doncs, peces molt destacables, a més a més realitzades moltes d'elles per directores, dones, que per tant tenen la seva pròpia visió feminista sobre aquest fet. L'altre eix, diguéssim, temàtic, com bé deies, és Geòrgia, com a país convidat. Hem d'entendre que el festival cada any, doncs, convida a un país per poder-hi descobrir la seva tradició vitivinícola. Segurament són països que no coneixem, o zones de vi que no coneixem en profunditat, i per tant el MOST ens dona l'oportunitat de treure-hi el nas a través del seu cinema, però també a través de les seves ampolles, no? I poder veure el vi amb B baixa i veure'ns el dia amb B alta. No? I per tant, en el cas de Geòrgia també és així. Geòrgia, com sabeu, és el bressol del vi al món, és a dir, els primers testimonis de vitis vinífera, de llavors, de vinya productiva, però també de cellers amb elaboració de vi, doncs es troben en el món a Geòrgia, al Caucas, fa 8.000 anys. Per tant, estem parlant d'aquest bressol del vi, per tant, anem a descobrir no només aquestes traces ancestrals del vi, sinó també a la vegada descobrir què s'està coent a dia d'avui a la Geòrgia contemporània en l'àmbit vitivinícola, que realment el vi descobrirem que continua sent un dels signes d'identitat de la seva cultura. Per nosaltres és desconeguda, però que manté aquest vincle a través d'aquest llenguatge vitivinícola. No?
Mm-hmm. Això et volia comentar, no? És a dir, tenim referències de vi, de països productors de vi, a Itàlia, França, Suïssa, que va ser convidat l'any passat, si no m'equivoco, també l'Argentina o fins i tot Austràlia, però Geòrgia, que va ser el bressol del vi, doncs és un país desconegut, bueno, és un país desconegut ja en general, no?, una mica, però clar, és en el món vitivinícola, pues desconegut i mig.
Totalment. I haig de dir que com ho traduïm això en aquest cas, no? Com ho visibilitzem a la programació? Doncs amb una cloenda lluïda a l'Artesana de Falset, el diumenge 27 a les 6 de la tarda, amb una pel·lícula que es diu Geòrgia, The Cradle of Wine, precisament Geòrgia, el bressol del vi, que apunta a aquests orígens ancestrals, però que a la vegada també apunta una mica un episodi molt interessant, que és l'episodi de com li passa per damunt a Geòrgia la Unió Soviètica i com li afecta aquesta Unió Soviètica, la integració a la Unió Soviètica, a aquesta tradició del vi. Doncs li afecta d'una manera molt negativa, perquè de sobte la Unió Soviètica decideix que Geòrgia serà el celler de la Unió Soviètica i, per tant, de totes les repúbliques soviètiques, i, per tant, això fa que el procés tradicional que havien anat portant totes les diferents generacions anteriors doncs passi a un molt segon pla, gairebé s'intenta, d'alguna manera, aniquilar aquesta tradició i intentar industrialitzar els procediments, de manera que puguin arribar a produir milions i milions de litres per poder doncs, proveir tot el territori de la Unió Soviètica, que no és petit, com ens podem imaginar, de vi, no? I aquest vi acaba sent un vi devaluat, etc. És un episodi relativament curt dintre d'aquests 8.000 anys d'història, òbviament, però molt interessant per si no ho coneixem. Doncs aquest documental apunta també en aquest episodi i després també acaba concloent quina és la situació contemporània de l'àmbit vitivinícola, en el que s'explica, entre altres coses, que tot i que evidentment hi ha hagut aquest episodi, s'ha anat mantenint aquesta tradició, la gent a nivell familiar doncs, va poder preservar aquesta manera de posar el vi en aquests quebris, en aquestes gerres de terrissa enterrades sota terra, doncs ho han pogut continuar fent i a dia d'avui el que estan intentant fer és fer el salt als mercats mundials. I de fet, d'una manera gairebé, no diria improvisada, però intuïtiva, el vi europeu està mirant a Geòrgia, d'alguna manera, alguna part del vi europeu, aquell que és més atent a la tendència del vi de mínima intervenció, doncs estan veient unes particularitats molt interessants en aquesta manera de fer georgiana i ho estan important cap als seus països. No? Per tant, crec que és un molt bon moment, diguéssim, per reivindicar i per descobrir aquesta tradició mil·lenària i aquesta tradició que encara cou actualment a Geòrgia. Sí.
Mm-hmm. Si et sembla, fem un repàs així una mica per damunt a tota la programació, sí, que ja ens n'ofereix un petit tastet ja aquest diumenge mateix.
Doncs sí, fem com un pròleg, en diem el pròleg, i tot és fruit de la nostra bona relació amb el Centre Quim Soler, de la literatura i el vi. Enguany, doncs, celebren la cloenda de la setena edició del Privat en Persona, aquest cicle de lectures literàries, amb una lectura a la Renaixença a Cornudella, aquest diumenge a les 12 del migdia, a l'hora del vermut, en el que diferents escriptors i escriptores doncs, faran lectures dels seus textos, i nosaltres aprofitem per incorporar un curtmetratge que en diem de quilòmetre zero. Un dels esperits del festival és poder fer, diguéssim, ser d'utilitat, diguéssim, als realitzadors d'àmbit local propers, no? En aquest cas és en Albert Blai, un realitzador prioratí, doncs, que estrena al principi un curtmetratge i que nosaltres doncs, donem la pantalla o cedim la pantalla del MOS perquè dintre d'aquesta activitat del Priorat en Persona tinguem l'oportunitat de veure projectada la seva pel·lícula.
I llavors, a partir del dimecres, si no m'equivoco, ja fins diumenge, ja és tota la programació als diversos pobles que abans comentàvem.
Exacte, sí, dimecres engega tot ja d'una manera molt clara amb les històries del vi al Castell de Falset a 8:15 del vespre. Les històries del vi incorpora les diferents treballs curtmetratge que són gènere de ficció, per entendre'ns, i que el vi, diguéssim, hi és incorporat com a context, com a relat, com a tema principal, etc. A destacar de totes aquestes 11 activitats que hi tenim, doncs, moltes peces que són premiades en aquest festival del Most 2022 al Penedès. És a dir, tenim la sort al Priorat de que quan ve després de la celebració del certamen al Penedès, doncs el jurat ja ha deliberat doncs quins són els premiats i la tria de les pel·lícules, moltes d'elles coincideixen en premis. Destaquem precisament a les històries del vi el millor premi de ficció dirigit o destinat a Le Viñero de l'Amor, que és una ficció d'animació molt bonica que ha guanyat això el premi de ficció aquest any i que està dirigida per Víctor Jacquier i que relata i que recupera una llegenda oral vitivinícola de la zona del Valais suís. Però després podem tenir també altres pel·lícules també que van dirigides cap a aquest àmbit o cap a aquest eix temàtic de la dona i el vi, com pot ser A Rebeldes do Viño, una pel·lícula que podrem veure al Celler de l'Àspic amb un àpat especial el dia 24, però també que podrem veure doncs, a Bellmunt del Priorat aquest diumenge a les 11 a l'Euterpe, aquest diumenge 27 a l'Euterpe. Doncs és una pel·lícula, A Rebeldes do Viño, de Débora Bukusic, que ens ve directament de Galícia i que ens explica el relat de quatre dones amb projectes de vida vinculats amb la vinya i el vi, amb un relat, evidentment, sensible al respecte per la naturalesa, a l'actitud, diguéssim, biodinàmica, ecològica i fins i tot de vins de mínima intervenció doncs, d'aquestes dones. Per tant, és un molt bon document que va ser mereixedor del Premi Sostenibilitat. Bé, crec que hauríem de mirar tots la programació, que és força intensa, a la nostra web, a mostfestival.cat, allà està tot detallat, cadascuna de les sessions, una mica amb la sinopsis també de les pel·lícules. Totes elles molt recomanables, és la tria de la tria, per tant és una molt bona oportunitat venir al Priorat o ser al Priorat i aprofitar aquest cicle de cinema del vi, que és un cicle més reduït, però que és una tria molt selecta de tot allò que ja ha passat per les pantalles penedesenques.
I per si encara no hi ha algú convençut, dir també no, que totes les projeccions acaben amb una copeta de vi.
Doncs sí, gentilesa de la denominació d'origen Montsant i gentilesa també dels municipis que ens acullen a Bellmunt. Doncs destaquem també doncs, que després de la pel·lícula el diumenge 27, la plaça del poble, diguéssim, doncs, se celebra el Tast de Santa Bàrbara. I aquest Tast de Santa Bàrbara l'enceta, d'alguna manera, la projecció d'aquestes pel·lícules sobre dones del vi. No? Per tant, estem molt contents que cadascun dels territoris doncs, contribueixin a aquesta celebració amb una copa de vi. On mostra el que té d'especial, el Penedès i el Priorat i allà on se celebri, és que tot acaba sempre amb una copa de vi i generant uns espais, diguéssim, de conversa amena, de poder seguir parlant de les pel·lícules, de parlar de la vida, de parlar de molts temes que el vi sempre ajuda doncs, a treure. Per tant, estem contents que després d'aquests 2 anys de dubtes pandèmics això torni amb la plena normalitat que mereix.
Doncs bé, Xavi, moltes gràcies per haver volgut presentar aquesta 6a edició del Most Festival a Ràdio Falset. Gràcies i que vagi molt bé.
A vosaltres. Fins aviat.
Tot seguit, els esports.
Els esports.
La jornada futbolística del cap de setmana passat va ser cara i creu per als equips prioratins de tercera catalana. La cara va ser el Falset Esportiu, que va aconseguir una contundent golejada davant del Miami Futbol Club. Els falsetans no van tenir rival i van imposar-se per 7-0 gràcies a les dianes de Hassan Bouaca, que va fer un hat-trick, Robert Sánchez, Mayol Caballero, Xavi Lorente i Hisham Bouaca. Amb aquesta victòria, el Falset escala fins a la 10a posició de la classificació amb 13 punts. El Porrera, en canvi, va ser la creu, i és que l'equip prioratí no aixeca cap i va tornar a perdre aquest cop contra el Mont-roig per 1-4. tot i avançar-se ben aviat al minut 2, gràcies a un gol de Josep Ferrando, el Porrera es va veure superat per un Montroig que va empatar ben aviat i que en el segon temps va fer 3 gols més. D'aquesta manera, el Porrera segueix sent el cuer de la categoria, encara sense puntuar, després de 9 jornades. En la propera jornada, el Falset visita precisament el camp del Montroig, avui a les 4, mentre que el Porrera jugarà demà a les 5 al camp del Reus Roig i Negre. Pel que fa a l'equip juvenil del Falset, els nois de la capital del Priorat van guanyar per 3-5 al Mas Iglesias de Reus. A Sant Bubaca, Arnau Mallafré, amb 2 gols cadascú, i Àlex Pérez van ser els artífecs de la victòria falsetana. 3 punts més per un Falset que ja és tercer a la classificació amb 13, a 2 de la Selva, que és segon, i a 5 del líder, l'Escola Cambrils. Aquest diumenge, els juvenils reben el Montroig. El maig es disputarà a les 12 al Nou Domènec Aragonès. I en futbol femení, el Falset va acabar golejat pel líder de la categoria, el Constantí. Les noies no van poder fer res contra un equip molt superior i van encaixar un contundent 0-10. Les prioratines són penúltimes amb un punt. Demà, a les 5, el femení del Falset visita el camp del tercer classificat, el base, l'Hospitalet de l'Infant. En futbol sala, el passat cap de setmana es disputava la fase eliminatòria de la Copa Tarragona. El Priorat Nord va passar ronda després de guanyar per 4-7 al Ribarroja. Pels de Cornudella van marcar Pau Anguera, Oriol Espasa i Adrià Oliveres. També va passar a la segona fase de la Copa el Guiamets Futbol Sala després de guanyar 6-4 al Tivissa. Els guiametans van anar sempre per davant al marcador gràcies als gols d'Albert Batiste, Aleix Martí, Gerard Giné i Arnau Domènech. Finalment, el Capçanes va quedar eliminat en perdre per 7-9 contra el Tortosa, tot i que els prioratins van estar a punt de donar la campanada davant d'un equip de categoria superior. Més bé els hi va anar a les noies del Capçanes, que van aconseguir passar de ronda als penaltis davant de l'Escó. En un partit molt igualat, les de la Ribera es van avançar 0-2 al marcador. Les capçanenques, però, no es van arronsar i van aconseguir empatar el maig gràcies als gols de Vinclua i Marta Lorite. A la tanda de penals, les prioratines es van imposar per 4-3. El Priorat Nord, en canvi, va perdre per 0-6 davant el Laguna i s'acomiada de la Copa. Després de l'aturada aquest cap de setmana, torna la Lliga de Futbol Sala. A Primera Catalana, el Priorat Nord visita avui a 6:45 la pista del Castellvell. A Segona, el Guiamets juga a 6:45 a Móra la Nova, mentre que a les 7 el Capçanes ho farà a la pista del líder, el Vandellòs. El Marroig, per la seva banda, rep el Botarell avui a les 7. I en futbol sala femení, el Priorat Nord rep a les 5 el Catllà, mentre que el Capçanes juga a les 6 a la pista del Maspujols. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Sí, acabem una setmana caracteritzada per una certa variabilitat que inclús ha portat algunes pluges més intenses cap al sud, però doncs, perquè la nostra comarca en general han estat de poca importància. La situació d'aquest cap de setmana es presenta amb l'entrada de vents de component nord-oest que han fet baixar les temperatures i aquesta baixada continuarà. Per avui dissabte tindrem encara aquests vents de forma moderada o fluixa ja, i per diumenge tindrem una certa estabilitat a l'espera d'un canvi que ens afectaria el dilluns amb el pas d'un sistema frontal de gaire fred que ens portarà també algunes pluges i tornarà a baixar les temperatures. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, per l'any 1945, en el decurs d'una tempesta, un llamp va caure a Barcelona i va matar un nen de 12 anys.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Us ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la vostra atenció. Que vagi molt bé.